Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
En Gerard Coll ens ho ha explicat molt bé al principi de la conversa, però aquest fenomen de dones que joves, no dones que venen d'una educació, no, dones joves que s'estan fent antifeministes, m'agradaria saber si vostè té alguna clau.
Sí, bueno, ens diu també aquests informes dels que parlàvem, no? Em sembla que era a prop d'un 25% de les dones d'entre 16 i 24 anys consideraven que el feminisme ha anat massa lluny. Clar, això és una de cada quatre, i això ho hem de revertir, perquè tots aquests discursos tan extrems, no?, que volen deixar de parlar de violència de gènere o de violència contra les dones per parlar de violència intrafamiliar i normalitzar tot el que anomenem els micromasclismes, no?, totes aquestes actituds que passen invisibilitzades i que al final són el sediment, són els fonaments on reposen totes les altres violències i totes les altres agressions molt més importants i molt més, que ens escandalitzen molt més, són en les que hem de posar el focus. Això està superpotenciat perquè l'adolescència s'ha adelantat una miqueta. Em sembla que l'informe parlàvem d'entre 9 mesos i un any d'avançament de l'adolescència i la pubertat. Això fa que ens agafi, diguéssim, amb un cervell més immadur, amb un cervell que té menys capacitat, això ho explica molt bé en David Bueno, d'anticipar quines seran les conseqüències dels nostres actes. Per altra banda, la xarxa socials i aquest món de la immediatesa i del consum també intervenen, i evidentment això es potencia en aquells entorns que són més desafavorits i en els que hi ha menys control sobre el creixement i sobre els camins que prenen la mainada, no? Per tant, tenim una feina molt important a fer com a societat, perquè això, si no s'inverteixen temps, diners i esforços des de ja, cada vegada es polaritzarà més, com es polaritza més tot en el món en el que vivim, no? Cada vegada hi ha més diferències entre els pobres i els rics, entre la gent que té possibilitats i la que no en té.
Volia fer només un petit comentari. Espanya ha viscut una polarització entorn del moviment feminista. S'ha viscut des del punt de vista polític i institucional. El nomenament d'Irene Montero com a ministra, que a més era una ministra de Podem, va generar una polarització política. És a dir, els partits, sobretot de la dreta, van criticar moltíssim aquesta figura, la van considerar la baula més feble del govern i la van atacar. I la forma com Irene Montero i el seu ministeri han explicitat les seves polítiques feministes, amb aquell sentiment de per fi hem arribat, per fi una persona militant del moviment feminista ha arribat a un ministeri, una persona que va basar la seva militància en això, crec que va abonar, però no ho dic criticant-ho, és la seva forma d'expressar-ho, però fer-ho des d'una forma no institucional, sinó militant, és a dir, les polítiques i les lleis que han aprovat importantíssimes el ministeri de Irene Montero, la forma com es van explicitar, la forma com es van vendre, com es van difondre, no estaven fetes des de la institucionalitat, sinó des de la militància. I jo crec que això va ajudar a la polarització, va obrir la porta a la crítica, perquè s'entenia que la ministra no era una ministra del govern, sinó que era una militant d'un partit polític i d'un moviment.
A veure, Jordi Bosch, Cris Puig i Ernest Folk.
Bé, a veure, jo crec que en una definició bàsica que entén la societat de feminisme respecte a la igualtat entre els homes i les dones, les igualtats de condicions i d'oportunitats, la igualtat de salaris, etc., s'ha avançat i s'està avançant. I jo crec que aquí no hi ha un... O sigui, no crec que aquest, per exemple, percentatge de dones que són crítiques, siguin crítiques amb això. Jo crec que amb la línia de lo que està obrint en aquest moment en el debat la Glòria, s'ha posat en el sac del suport o no al moviment feminista o les posicions feministes i d'igualtat de la societat, altres coses. Per exemple, l'identitat de gènere. L'identitat de gènere no té que veure estrictament amb el moviment feminista, és un tema de tota la societat. I amb el tema de l'identitat de gènere hi ha un rebuig superior, em dona la impressió, a aquesta definició bàsica del feminisme. És a dir, no és una reivindicació estrictament feminista tots els temes d'identitat de gènere, que han estat més polèmics. De la mateixa manera que la Glòria feia també aquesta descripció de la politització que s'ha produït i de la inseguretat. diríem, en els tractes a vegades que es produeixen. Jo crec que fins i tot hi han coses contradictòries, com que hi han molts homes que assumeixen aquestes tesis feministes però després segueixen tenint una actitud masclista social que ho contradiu, encara que donin suport a aquesta igualtat, és a dir, gestual a vegades, no? I per tant es fa un poti-poti que diríem ha complicat la visió del problema estrictament, no? I home, hi han temes que probablement no són políticament correctes exposar-los, però a mi m'és igual. És a dir, tot el procés d'integració de gent vinguda d'altres països que han vingut amb una mentalitat des dels seus països per raons culturals i prou conegudes, i faig una descripció, no faig una crítica, faig una descripció de la situació, tenen uns criteris que potser són els que teníem aquí fa 30 o 40 anys, i per tant això també contamina. I en fi, jo insisteixo, jo crec que el que fa 10, 15, 20 anys era una reivindicació molt més clara, molt més simple, que podia incloure molts sectors de la societat, ara ha obert moltes carpetes i ho ha complicat. Vaja, aquesta és la meva impressió. Jo segueixo pensant que l'objectiu fonamental és la igualtat plena d'homes i dones amb les mateixes oportunitats i a les mateixes condicions des de la infància. I punt. I per mi això és el feminisme. No són altres coses. Altres coses que ens afecten a tots, homes i coses, però són altres coses.
Cristina.
És un tema molt ampli i realment els detalls importen. Jo sí que em quedaria amb una cosa que tots dos han comentat, tant la Raquel com el Gerard, i és, no passem per alt, com està calant el discurs de l'ultradreta, que evidentment ha trobat en les xarxes socials. Sempre que parlo de les xarxes socials després vaig rebent un linxament, que també una cosa que hem assumit les dones és que se'ns pot linxar lliurement. Ara en rebré també per dir que dic, eh? O sigui, hem assumit el linxament, els discursos d'odi, i els hem, bueno, com a societat, hem entès que les xarxes és llibertat d'expressió. Però bueno,
tens raó, però les xarxes també es linxen els homes, eh?
També sí, però també, bueno, jo t'ho dic perquè jo he viscut 4 anys d'un linxament cada setmana escandalós, però escandalós, ningú ha mogut un dit socialment, diguéssim. És a dir, s'assumia que per fer la feina que feia, una cosa és la crítica, l'altra és el linxament, és que crec que hem de... Però bueno, no vull... avui el tema no és aquest, eh? El que em refereixo és, està calant molt el discurs de la dreta, aquest discurs antifeminista, aquest discurs... Sentir dones que diuen que la violència masclista no existeix, que és una violència en general, no? A mi m'agrada, amb xifres, mirem xifres, o sigui, en 3 mesos que portem d'any hi ha hagut 14 feminicidis. Mhm. I assassinats. Llavors, crec que les xifres a vegades parlen, i crec que això no ho podem passar per alt. També vull agafar una frase que ha dit la Raquel. No, evidentment que no tot és culpa del porno. Clar que no és tot culpa del porno. Els nostres pares i els nostres avis, els avis no ho sé, els pares sí, miraven porno. I aquesta generació d'homes, i també dones, que potser es veien obligades a veure porno quan no volien, no són gent violenta, val? I jo en conec, d'aquestes persones, no són violents, no són masclistes, però...
Era un altre porno, també cal dir-ho.
Clar, sí, era correcte. Un altre porno i tenien un altre accés al porno, no la llibertat d'accés a unes edats tan joves, no, d'accedir al porno. Però en qualsevol cas, dir que el feminisme ha anat massa lluny, per mi és un símptoma d'un masclisme endèmic. O sigui, si tu assumeixes que el feminisme ha anat massa lluny, és que això t'està fent por. I per tant, tot l'estatus que tu t'has creat per ser home, diguéssim, trontolla. I això demostra que el masclisme és endèmic i que, per tant, no s'està fent net. I a mi el que em dol més de tot això és que ens hi dediquem molt al 8M i els esforços del Dia de la Dona i les manifestacions al carrer. Jo tinc una filla de 10 anys i la meva filla avui parlaven d'aquest tema a escola, se m'ha posat un jersei lila i ha fet uns murals i està molt bé i crec que ha interioritzat molt què vol dir el feminisme, però... No perdem de vista que així com l'entorn educatiu és bàsic, l'entorn familiar és clau. I no tothom té un entorn familiar saludable on el concepte feminisme i gènere s'entén. I per tant, hem de tenir molt en compte que la gent que té la possibilitat a nivell familiar de poder parlar i entendre obertament aquestes qüestions no passa a tot arreu, i per tant és clau, no? I d'aquí molts cops plora la criatura.
Ernest Folch i Raquel Tudela.
A veure, entre la Raquel i els meus companys i companyes heu abordat el tema des de tants punts de vista que això és un oceà, és un oceà gegantí. No, a mi m'agradaria començar per una obvietat. Li podem donar totes les voltes que vulguem i és veritat que hem avançat una mica, però la desigualtat entre homes i dones segueix sent tan bèstia i tan escandalosa que li podem donar totes les voltes que vulguem, en la bretxa salarial, en el control del propi cos, en les violències. Només vull dir una cosa, que si ens estigués passant als homes alguna d'aquestes coses, directament hi estarien solucionades. I diguem-ho així. Per exemple, una noia jove no pot tornar a casa de nit sense una sensació d'inseguretat en algun moment, quan això ho fa de forma reiterada. No pot. Això és un escàndol. És un escàndol que hi hagi milions de noies cada nit que en algun moment passen por. Passen por. Això és un escàndol social. Li donem les voltes...
Com les seves mares i les seves avis.
Com les seves mares i les seves... Hem avançat... No ho sé. Escolta, en el segle XXI, a l'any 2024, amb tota la tecnologia, els drets, la seguretat, ens omplim la boca, les societats occidentals, que bé, que guais que som, una noia no pot tornar a casa seva, a la ciutat més segura del món, ja no us dic que més insegures, sense passar algun moment de por. Això és un escàndol. Això és una vergonya. Els que tenim filles ho sabem, però els que no també, els que sí, és igual, això és una vergonya. I si això ens passés als homes, això segur que ja estaria solucionat. Dit això, a mi m'interessa molt un punt de com el Me Too als anys 2017-2018 va ser un esclat mundial. Jo diria, va ser una il·lusió. Molta gent va ser l'inici d'un gran canvi, d'una revolució mundial, d'un abast brutal. Era el somni de anem a canviar un dels grans problemes del món, i això ha estat rebentat. Això ha estat destruït. Sí. S'ha inoculat un virus aquí dins que bàsicament ha estat el gran triomf de la dreta i de l'extrema dreta mundial i també local, és a dir, és un triomf d'aquí a Espanya d'Ayuso i de les seves ramificacions haver aconseguit això i d'haver en certa manera neutralitzat tota aquella força i aquella energia que hi havia l'any 2017 i 2018. I per mi aquesta qüestió és una qüestió personal. Per cert, s'assembla bastant, per cert, el que li ha passat a l'independentisme, que era... Que les causes són diferents, eh? Només vull dir que... O sigui, però el diagnòstic és bastant semblant d'un moviment que era absolutament transversal, general i tal, ha acabat absolutament desinflat. I llavors, a mi, jo crec que un dels reptes amb tot això és com redinamitzar tot el moviment del Me Too, de com tornar-lo a fer autèntic i de com aconseguir que hi hagi una dreta i una extrema dreta que no se'l pot apropiar perquè ni tenen la legitimitat i en el fons perquè no ho volen fer, perquè el que volen és destruir-lo, dient que són feministes. Sí, aquí el gran truco és, com que no podem dir que
som... Vox no ho diuen com, gaire.
El PP sí. Llavors, aquí hi ha hagut un truco que és dir, ja que no podem dir que som antifeministes... Ayuso li he sentit dir. Però, en tot cas, i acabo, per mi és una qüestió central veure, entendre aquest moviment, com aquesta il·lusió inicial ha estat destruïda i com pot ser ressuscitada de les seves pròpies cendres.
Ara seguim amb això, però un segon, deixem fer una petita pausa per la publicitat i ara tornem. Jordi Bosch, el vaig escoltant de fons. Ara tornem.
De Clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclosa la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën Punès.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Cavalcar sobre el llom d'un drac. Volar fins al cim de l'Himàlaia. I dormir en una cabana del Far West. Viu només a PortAventura World. Made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Que les torrades sempre cauen a terra pel costat bo és tan cert com que Aldi, 9 de cada 10 clients trien els nostres frescos. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com la pinya a només 0,99 al quilo. Més informació a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres, 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico Depot tenim el que necessites pels teus projectes. Portes, finestres, paviments, cuines, banys, eines... Ho tenim. Compra on compren els experts. Estalvia com estalvien els experts. Ara a la teva botiga i a Brico Depot ponés.
T'imagines que en un mateix dia omplíssim els teatres d'arreu de Catalunya? Doncs deixa't imaginar-t'ho. El dissabte 16 de març no deixarem cap butaca buida. Suma't a aquest gran repte de país comprant la teva entrada a capbutacabuida.cat o al teu teatre.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
A qui s'il·lusiona cada dia amb el cupó diari de l'11? Bé per ell. A qui juga el meu dia de l'11 amb la data en què finalment es va treure el carnet de conduir? Ben triat. A qui jugueu per molt més que un premi? Ben pensat. A tots els que jugueu a l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues a les loteries de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Estimats viatgers, estiu a la vista!
L'estiu està més a prop del que creus. Reserva un viatge al Carib o hotel a les costes i les illes per les vacances d'estiu. Aconsegueix un cupó regal de fins a 600 euros al Cort Inglés. Fes-ho ara i anticipa la reserva. Consulta'm les condicions a Viatges al Cort Inglés.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
És el moment de fer la preinscripció escolar per al curs 2024-2025. A Catalunya, construïm el futur dels nostres infants en una escola inclusiva, de qualitat i amb igualtat d'oportunitats per a tothom. Podeu presentar la vostra sol·licitud del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària i del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Fem l'escola que volem. Trobareu tota la informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
L'exposició Tim Burton's Labyrinth arriba a Barcelona. Endinsa't en la ment del genial Tim Burton, descobrint les obres originals del director en una exposició immersiva on cada recorregut és únic. Des del 8 de març al Palau de Victòria Eugènia. Entrades a timburtonexhibition.com.
Hi ha exparelles, examics, exclubs favorits i fins i tot exequips de futbol. I després hi ha el Seat Ibiza, que ha estat amb tu tota la vida.
I més que ja estarà, perquè ara l'estrenes amb fins a 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. Tan nostre, tan Seat.
El regal perfecte pel Dia del Pare és a la Roca Village. Explora les col·leccions que acaben d'arribar de firmes icòniques com Adidas, Lacoste o Montblanc i troba el detall amb què l'encertaràs segur. Més de 150 boutiques amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original t'esperen de dilluns a diumenge a la Roca Village.
A CEPSA et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, 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 estalviar i sí, estalviar! Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si t'uneixes a CEPSA Go o a Terrassa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a CEPSA i emporta't ja els 5 euros. Consulta en les condicions a cepsa.es.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, Europa inverteix a les zones rurals.
Platja.
Muntanya.
El poble! Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a Rodi.es o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina. Energisil Vigor.
Estimats viatgers, estiu a la vista!
L'estiu està més a prop del que creus. Reserva un viatge al Carib o hotel a les costes i les illes per les vacances d'estiu. Aconsegueix un cupó regal de fins a 600 euros al Cort Inglés. Fes-ho ara i anticipa la reserva. Consulta'm les condicions a Viatges al Cort Inglés.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
El perquè de tot plegat.
10 i 21. Han quedat algunes carpetes obertes aquí sobre la taula, com per exemple el que projectava la Glòria Serra en un moment, que ha parlat d'aquesta duresa en el discurs d'Irene Montero i la percepció que es pot haver agafat des d'alguns sectors del propi moviment feminista, que això ha pogut generar esquerdes i trencament. L'Ernest Folch també posava sobre la taula com el moviment del Me Too ha quedat neutralitzat o rebentat, almenys segons el seu punt de vista. Un moment, Cris,
sí,
deixa'm donar-li la paraula a la Raquel Tulleuda, després al Jordi Bosch i després tu, vale, Cris? Raquel, endavant.
Intento sintetitzar. Sí. En primer lloc, un punt molt, molt breu en referència a aquests a quatre anuncis que hem sentit ara, no? Perquè també reflexionem sobre això. Un sobre un producte per augmentar la potència sexual dels homes, energia masculina, no? O energia masculina, deia, i un altre on surten uns nens de colònies i, evidentment, qui fa la trucada per veure com estan els nens? Ai, que et trobem a faltar! En veu de Pàmfila, òbviament, és una dona. Tot això també construeix rols de gènere, eh? Però bé, torno a on estàvem a la tertúlia abans de la publicitat.
Sí.
En referència a l'última intervenció, crec que era de l'Ernest, totalment d'acord que és una estratègia molt habitual i molt lamentable dels polítics utilitzar determinades paraules per definir-se en una fantasia de que si les utilitzo realment és que sóc així, no? Però al tanto que això no ho fa només l'ultradreta, això també succeeix en molts altres àmbits i de fet l'enquesta, una de les enquestes de les que estem parlant avui, la de l'Ipsos, diu que un 55% de la població es defineix com a feminista, però de que s'hi defineixi, que ho sigui, hi ha una distància molt important, eh? En referència al que comentàveu abans sobre la Irene Montero, és veritat que ella això ho feia des d'un activisme, però jo em pregunto, donat que efectivament existeix el masclisme institucional, no sé si es pot fer un canvi d'aquesta magnitud des de la política institucional estrictament, no? Des de l'administració, sense tenir un punt d'activisme. La veritat és que això mereixeria un debat important, però sí, és possible que no hi hagi manera de fer-ho sense ser activista. I un parell de punts més. El tema que esmentàveu de la identitat de gènere. Al final el feminisme, el que postula, no?, i pel que lluita és per la igualtat independentment del gènere, i per tant això d'alguna manera sí que inclou el fet trans, no?, aquelles persones que s'identifiquen com a no binàries. I pel que fa a la pornografia, no és cert que les generacions pretèrites veien pornografia com la pornografia d'ara. Quan parlem de pornografia, avui en dia parlem de pornografia mainstream, que és gratuïta, que és superaddictiva, i en la que hi ha imatges en moviment i en so que tenen un impacte sobre el nostre cervell, que és plàstic, i la neuroplasticitat dels infants i dels adolescents és molt superior a la nostra, que no té res a veure amb una escena del Canal Plus codificat, el que es veia després dels dos rombos o un interviu on es podies veure un pit, no? Jo us puc dir que diàriament jo veig a la consulta a nivell clínic parelles heterosexuals que venen per qualsevol problema en sexualitat o a nivell de parella, i en els que hi ha un pòsit de masclisme que no identifiquen moltes vegades cap dels dos. Mm-hmm. És a dir, hi ha alguna relació que és totalment desigual, no? en la que hi ha algun tipus d'abús cap a la dona, i ni l'home és conscient de que ho està fent, ni la dona és conscient de que està sotmesa. Per tant, la frase que esmentava un de vosaltres, no?, que m'ha semblat magistral, de creure que el feminisme ha anat més enllà, al final és una prova irrefutable de que hi ha un masclisme endèmic, em sembla que és... Que és així.
Jordi Bosch.
Bé, no, jo el que havia de dir ja ho he dit, hi ha coses que estic d'acord, hi ha coses que no hi estic d'acord, però al final són visions diferents que puguem tenir sobre els temes que ens ocupen avui la societat, no? Jo sí que estic d'acord en que en aquests moments estem en un moment en el que han trontollat determinades coses que semblaven encarrilades fa 10 anys o que anaven bé, i que no els repetiré perquè aquí s'han tocat i que s'han complicat per raons diverses, no? Però sí que volia afegir una cosa que és la següent. Jo aquesta tardor farà 40 anys que jo vaig instal·lar-me per primera vegada a Madrid per dedicar-me al periodisme polític, val? Vol dir que sóc un senyor gran. Dit això, quan jo vaig arribar al PSOE tenia 202 diputats. Era la majoria més clara que l'esquerra i el món progressista havia obtingut. Felipe González no tenia cap dona ministra. Només n'hi havia hagut dos a la història d'Espanya, Federica Montseny i Soledad Becerril, que la va posar Adolfo Suárez. Federica Montseny a la República, primera dona ministra del món occidental. I després va venir Carlos Sotelo, no va tenir cap ministre, va venir Felipe González, que era girar la truita del país cap al progressisme, no en va tenir cap, va fer una crisi política el 2005 i no en va posar cap, va arribar a les eleccions del 2006, va treure majoria absoluta, no en va posar cap, i no sé, fins al 2008... que va introduir dos ministres que la conya del moment es deia que estaven a llocs que no... Això s'ha publicat, que no generaven problemes. Afers socials i portaveu. Rosa Conde i la Matilde Fernández, crec que es deia. Les Maries. Mm-hmm. I Jordi Pujol va nomenar la primera consellera el 2012, crec que va ser, que era, perdó, 2012, 1991 o 92, que era la Maria Eugènia Cuenca. El pitjor del tema és que reconec que cap de nosaltres a les rodes de premsa, que hi havia homes i dones, perquè en el món del periodisme preguntàvem per què no hi havia dones. És a dir, i després del primer govern havies tingut ja directores generals, secretàries, és a dir, havies format gent en el món del poder i no hi arribaven, no? Per tant, sí que aquests fets m'han portat a que jo, amb una visió històrica, jo crec que malgrat els entrebancs dels darrers anys s'ha avançat, i en segon lloc, afortunadament, no faltaria més, podríem dir, i en segon lloc, que amb el temps he arribat a la conclusió que alguns temes d'igualtat a llocs públics, a empreses, a consells, etc., exigeixen una legislació que ho obligui. Mm-hmm. Això no ho pensava jo fa uns anys, pensava que això s'havia d'anar fent amb voluntat. Crec que no s'ha de fer, perquè crec que s'ha de fer, que s'han d'imposar aquestes obligacions, perquè si no es faran passos enrere, vist lo vist. I dit això, no tinc res més que afegir.
D'acord. Per acabar, Raquel Tulleuda, si vols afegir alguna cosa més.
No, simplement una reflexió, no?, sobre aquest tall que ens posàveu del Putin, que posava èmfasi en la bellesa, la generositat i la maternitat de les dones. No estem tan lluny. no estem tan lluny. Ell ho fa molt explícit i se'ns posen els pèls de punta, però realment en el dia a dia, si nosaltres obrim els ulls, veurem al nostre entorn moltíssimes d'aquestes actituds, d'aquestes creences que estan totalment interioritzades i que és on hem de lluitar, no? Començant per la base des de molt avall i posant el focus en les generacions que pugen, que sempre seran molt més fàcils de modular i de canviar que no pas els que ja tenim certa edat.
Per acabar, deixeu-me posar un últim fragment d'àudio que ens ha fet arribar un oient, en aquest cas la Ivet, que té 17 anys i que ens explica diverses experiències dures com a mínim que l'han portat a ser feminista, precisament.
Em considero bastant feminista. Mira, començant que avui fa 8 dies, una setmana, que vaig deixar la meva exparella i durant tots aquests dies m'ha anat qualificant amb l'adjectiu zorra. Bé, jo amb aquest adjectiu no m'hi sento identificada, però al final ho ha fet per la ràbia de dir m'ha deixat una dona, perquè hi ha molta gent que pateix aquests abusos i durant tota la meva vida, durant tots aquests 17 anys, he pogut veure, descriure i notar el que és la violència de gènere, tant vicària com, ostres, verbal, tot el que sigui involucrat en violència. I s'ha de dir que hi ha molts nois que no ho fan, però sí que la majoria de nois que jo conec es consideren molt superiors que les dones en tema relació, esport, feina, en el que sigui. Llavors, clar, no és molt normal que un adolescent amb 17 anys i tinc amigues més joves hagin de viure i hagin de passar per aquestes circumstàncies.
M'imagino, Glòria, Cristina, Raquel, en aquest cas us deu sentir bastant identificades amb el que ha anat explicant la Ivet de 17 anys.
El problema del missatge de la Ivet és que podria haver estat una carta del director dels anys 60 o 70.
Uh-huh. Exacte, seria exactament igual.
I seria exactament igual, o un missatge a la ràdio dels anys 90.
Som allà mateix.
Som allà mateix. L'única diferència possiblement és que aquest adjectiu que li ha dedicat la seva exparella, sort i força per haver trencat amb una persona així, doncs segurament en comptes d'haver-ho escampat en un petit cercle i que li hagi dit una amiga, mira, aquest noi va dient això, doncs possiblement ho ha fet per les xarxes socials i ha arribat a més gent.
Aquí està el tema.
Però nosaltres totes vam créixer, ens vam fer adolescents i ens vam fer grans, intentant transitar per aquest equilibri tan difícil de no ser frígida o puta. Perquè el lloc correcte no existia, no ha existit mai.
Tal qual.
Raquel Tulleu, de ginecòloga i sexòloga clínica amb amplíssima experiència en educació sexual. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món RAC1 aquest matí, Raquel.
A vosaltres per convidar-me. Bon dia.
A veure, passa un minut de 11:15. Oi que em deixeu fer la que serà, us ho prometo, l'última pausa de publicitat de la tertúlia?
Sí,
oi que em deixeu?
Escoltem aquests anuncis, que ens van molt bé.
Som gent molt oberta.
I
que
molt
estem disposats a deixar-te fer coses.
És que sou molt bons. Sou molt bons. I quan tornem...
Què?
S'ha acabat el futbol pirata?
Has fet una llista tan bèstia de temes que ara tenia raó el Marc, Ara sí, pillaràs.
Sí, acabarem el programa a les dues de la tarda, també. Ara tornem.
Més rectores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà. Ajuntament de Barcelona.
Aquesta primavera, llança't Flowers al Centre Comercial Esplau. Viu l'Urban Life Edition amb l'artista urbà Camil Escurela amb sorteig de sneakers en directe. Canta a ple pulmó les cançons de Nena de Conte i participa en el torneig amb simuladors de MotoGP. Del 7 al 23 de març, t'esperem amb els plans més top i amb el sorteig d'un iPhone 15 cada dijous. Places limitades. Més informació a esplau.com/ets-a-te-flowers.
Plats nostrats de mar i muntanya. Arriba la mostra gastronòmica dels Ranxets, la cuina de Torredembarra. Diumenge 10 de març, al migdia, als jardins de Cal Bofill, vine a tastar els Ranxets. Amb música, tallers infantils i show cookings. Tapa i beguda per 5 euros. Més informació a turismetorredembarra.cat.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canalons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena l'ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Torna el Festival de Pasqua de Cervera, referent de la música clàssica catalana. Del 21 al 30 de març, vine a gaudir de 14 concerts amb l'orquestra Julià Carbonell i Salvador Bordons, Albert Guinovart, Arnau Tomàs, Ramon Huet, Tichos Diàbolos, Mireia Barrera i Xavier Puig. Un festival que reivindica el patrimoni i el talent català. Més informació i entrades a festivalpasqua.cat.
El Mago Junque presenta per primera vegada a Barcelona Hangar 52, un espectacle únic per a tota la família. Del 23 al 26 de maig al Teatre Tívoli, entrades a junque.es.
Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
El mar arriba a Puigcerdà. El cap de setmana del 8 al 10 de març, Calonge i Sant Antoni i Begú fem arribar el mar fins al cor de la Cerdanya.
Quan el temporal...
Vine a la degustació de cremat, a la batucada i gaudeix del sol a la manera amb el grup Portbó. Del 8 al 10 de març a la plaça de Santa Maria de Puigcerdà.
Viu el mar a Puigcerdà amb Begú i Calonge i Sant Antoni.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Els Premis Ràdio Associació reconeixen aquest any les transmissions esportives de RAC1.
El Barça juga a RAC1, Coralitat és equip.
Gràcies i visca la ràdio esportiva en català.
RAC1 també està de celebració perquè aquests premis han distingit amb una menció d'honor el responsable del sistema informàtic i la veu de RAC1, Carles Godó i Vallvé.
Aquesta menció la vull compartir amb la primera persona que hauria trucat quan em van comunicar que rebria aquesta menció i que segur que estaria orgullós de mi, el meu amic David Marca.
Moltes gràcies!
Tots som u.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Em miro al meu bany i penso, això necessita un canvi, ho visualitzo. Uf, m'encanta. Vaig a Bauhaus, vull aquest mirall i el moble també, res m'atura. I tot al millor preu. M'ajuden amb tot. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, bany nou, així sí.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic. I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Les oportunitats passen volant, com el 25% en aire condicionat Panasonic.
Amb una gran eficiència i mida compacta.
A més, 10% en la instal·lació, finançament fins a 24 mesos i molt més.
25% en aire condicionat Panasonic. A la botiga, web i app del Corte Inglés. Vola!
Només fins al dimecres 20 de març.
Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Dani.
Sí?
He pensat que, si vols, em podries dir papa.
Com dius?
Si jo et veig com un fill i t'estimo com un pare, t'he sentit, no?
Tu no és que m'estimis a mi. Tu el que vols són els 17 milions.
Per 17 milions et fas pare de qui sigui. Extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Estimats viatgers, estiu a la vista!
L'estiu està més a prop del que creus. Reserva un viatge al Carib o hotel a les costes i les illes per les vacances d'estiu.
aconsegueix un cupó regal de fins a 600 euros al Cort Inglés. Fes-ho ara i anticipa la reserva. Consulta'n les condicions a Viatges al Cort Inglés.
RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Batras. El divendres 8 de març, en directe d'una a dues al migdia, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones.
Conversarem amb dones preses per saber com és la seva vida a la presó, com conviven, com concilien o com es preparen per tornar a viure en llibertat.
El divendres 8 de març, a la una del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró, des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Batras. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
20 minuts mal comptats i arribarem a les 11 en punt del matí. En parlàvem a primera hora. La justícia ha donat llum verda a la Lliga Professional de Futbol, l'organisme que dirigeix Javier Tebas, perquè multi tots els espectadors que piratejen el futbol des de casa. I això no és poca gent. Explicàvem també que hi havia una dada que era que actualment hi ha a l'estat espanyol 1 milió de telèfons mòbils a través dels quals es consumeix, segons es calcula, es consumeix futbol de forma pirata. Fins ara només es perseguia l'emissor i ara això obre la porta a perseguir els receptors, que és qualsevol persona des del sofà de casa consumint pròpiament el futbol. Pel que sabem, això afecta doncs els usuaris que miren el futbol des de casa, sigui des de la tele o des de qualsevol dispositiu, a través de pàgines web, famosa Roja Directa, etc, etc, o de qualsevol sistema del que es coneix com a IPTV, que això bàsicament és televisió per internet. Per entendre'ns, de futbol pirata n'hi ha dos grans tipus. Com dèiem, les pàgines web estil Roja Directa, allò de diversos enllaços que generen per cada partit i que van caient, això és de franc i és la manera més rudimentària, clàssica, de mirar futbol sense pagar. I l'altre són aquests paquets de canals que ofereixen molts proveïdors a través d'aquesta anomenada IPTV. Això com funciona? És, tu pagues un preu anual, estem parlant fàcilment de 10 o 20 vegades menys del que es paga per Movistar o Orange o DAZN, sí, potser pagues 30, 40 euros, clar, que ja són uns diners per consumir futbol pirata, però és molt menys del que pagaries per una plataforma oficial, i això el que fa és donar-te accés a tots els canals pràcticament de tot el món. I clar, aquí hi entren doncs la Liga TV, DAZN la Liga, Champions, etc, etc. Clar, llavors, segons aquesta interlocutòria, que per cert és d'un jutjat de Barcelona, la Lliga pot demanar a les operadores principals, Movistar, Orange, Vodafone, etc., tot de dades personals dels usuaris que utilitzin aquestes aplicacions. Clar, estem parlant de l'adreça IP, bueno, noms i cognoms, DNI, adreça postal i adreça de facturació. És a dir, un intercanvi d'aquestes dades de forma legal, validada per un jutge, entre dues empreses privades.
I quin problema hi ha?
Això m'ho diríeu vosaltres, si és que n'hi ha algun. No. Digues, Jordi Bosch.
És que sembla que el que estigui bé és piratejar.
Clar, no. Clar, és que sí.
Jo crec que el que estàs plantejant, Sergi, sí, és el conflicte entre... perquè estem d'acord que la pirateria s'ha de perseguir, no? Mm-hmm. O partint de la base de que és un pecat venial. Primer, no és un pecat venial, perquè evidentment la pirateria que està augmentant, i en aquest món audiovisual ha augmentat molt, es calcula, hi ha gent que diu que és el 25, el 30, el 20, no sé, per cent és pirata, pot arribar a col·lapsar el sistema, és a dir, que arriba un moment que els que estan, diríem, gestionant i comercialitzant, per exemple, en aquest cas els drets de futbol, no ingressin lo suficient perquè no tenen abonats per pagar els seus contractes, i per tant es col·lapsi. Això pot passar, però per tant, diríem, es parteix d'una base de que l'accés a unes dades personals és una cosa que s'està protegint més, que s'ha de protegir més de la pirateria, quan aquí no parlem de la protecció de les dades personals, que evidentment són sagrades. Aquí el que estic dient és que s'està, de manera judicial, encetant el procés per empurar en algú. Mm-hmm. Quan dic empurar, per anar contra ell. Per tant, has de saber qui és. I això, el que sí que és cert, Sergi, és que això ha d'estar sota una tutela judicial. Mm-hmm. Si no està sobre una tutela judicial, no pots donar aquestes dades. Jo... Que, evidentment, són unes dades que són les mateixes a les que s'accediria per qualsevol tipus de falta o delicte que sigui perseguible en un jutjat. Per tant, jo no sé quin problema s'hi veu amb tot això,
no, jo...
que és anar contra la pirateria. No ho entenc, és que no sé de què estem parlant.
Sí, jo...
És retòric, això, eh? Val? Una
sí,
part
sí,
retòrica.
Sí. Entenc, entenc.
És a dir, sembla que ens escandalitzem perquè es donin dades personals, però si estàs perseguint algú que ha fet una infracció, si no l'ha fet l'infracció no l'has de perseguir ni has de tenir dades.
Sí, sí. Jo per no tant, dic que ens haguem d'escandalitzar o no, eh, Jordi? Jo he plantejat un debat.
Sí, però sí, sí, però la lletra no, però la música és aquesta, saps? Uh-huh. I per tant, jo crec que això respon, i acabo, a una idea, i és que hi ha hagut en determinades coses una idea de gratuïtat. I això ja va passar fa 20 anys, quan es baixaven les pel·lícules, les músiques, amb tot això,
sí.
I tot aquest món va estar a punt de quebrar. Per exemple, en el món de la música, bueno, van estar a punt de desaparèixer. Per què? I s'ha tingut de reinventar, fins que ha trobat altres sistemes que fan que sigui més accessible, més barat, com Spotify, etc., que comprar un disc.
Sí.
Però vaja, jo crec que la pirateria el que fa és acabar amb els creadors, sí, que són els més dèbils.
No, jo estic d'acord amb aquesta idea, i estic d'acord, a més, que la protecció de dades no pot ser el bé superior immutable. És a dir, no és un bé superior immutable el delicte, o combatre el delicte ha de ser el bé superior. Dit això, jo crec que és necessària una segona reflexió que ha de fer la indústria, que és... Home, la pirateria a vegades es produeix, es fomenta i creix per culpa dels preus. Bé. És a dir, aquesta indústria també ha de reflexionar, perquè el que no pot ser tampoc és... Jo estic d'acord, o sigui, no pot haver-hi pirateria. I la protecció de dades no pot ser aquest bé superior. Però això d'anar en paral·lel a una reflexió d'aquesta indústria ha de ser, ja ha arribat més enllà d'on podia arribar respecte als preus que està cobrant, perquè es va començar d'una manera i estem en un escenari on ara ja la pressió sobre el consumidor és molt alta.
Clar, estem parlant de que per consumir futbol s'està pagant més de 100 euros al mes.
Per això, que és molt diferent quan per 9 euros al mes, per dir alguna cosa, ho tenies gairebé tot. Llavors, la pressió ha anat pujant, i el que no val és que la indústria es refugiï només en la condemna del delicte, que té raó, per amagar que està, diguem, controlant l'oferta d'una manera, diguem-ne, molt discutible i molt sospitosa.
Tal qual. Dues coses. La primera, respecte al que deies tu, Ernest, en el seu moment Espanya va ser el país punter en duplicar discos. Era el país on es feia més còpies pirates de música. També era el país on els discos, proporcionalment al nivell de vida i els seus mitjans, valien més cars. No justificava una cosa a l'altra, però sí que explicava alguna cosa. Això va desaparèixer amb les plataformes, de la mateixa manera que la pirateria de les pel·lícules, que era molt similar, també va desaparèixer amb el tema de les plataformes. Això per un costat. De l'altre, hi ha un delicte a la vida real que es diu receptació, que és comprar productes robats sabent que són robats. És un delicte. És a dir, si ara Amazon sorgís una plataforma que es digués Amazon Fake, que vengués productes rodats online, i tu els compressis, tu estaries cometent un delicte sabent que allò són productes robats. Això, que s'entén molt bé en la vida física, per entendre'ns, és més complicat d'entendre en la vida de la creació, que eren les coses de les que intentava explicar la indústria de la creació musical o de la creació de pel·lícules, quan es robava literalment fent còpies pirates venent-se a tot arreu. En el cas del futbol és exactament el mateix. Tenim unes persones que han invertit comprant els drets i que distribueixen aquest producte de consum cultural a través d'una plataforma que a canvi d'un pagament. Que s'ha de perseguir aquell que vulnera la llei i per tant compra productes robats, és a dir, a l'accés a això sense passar pel canal que té la propietat d'aquests drets, per descomptat. Ara, la reflexió, estic totalment d'acord amb tu. El volum, és a dir, de la mateixa manera que el preu que té Spotify o el preu que tenen les plataformes són preus, jo crec, en general assumibles. Hi ha plataformes amb uns preus molt diferents, pot ser més premium, pot ser menys premium, però diguéssim, amb una inversió petita no et quedaràs sense consum cultural. Invertir en futbol està a l'abast de poques famílies, perquè aquests volums de preus no estan a l'abast del comú de les famílies. És una bogeria. I sobretot i sobretot l'escalada. És a dir, dius, no, no, és que estic pagant 100 euros. Sí, però és que no tinc cap garantia que passat Setmana Santa em pagui més, perquè igual m'ho tornen a pujar.
És que clarament jo crec que és una qüestió de diferències de preu. Deia el Jordi, diu que la picaresca acaba amb els creadors, certament. Darrere de sense menys tenir, que implica un partit de futbol, que no se'm malinterpreti. Però evidentment que darrere del pirateig d'una música hi ha un autor, hi ha un, bueno, hi ha uns músics, hi ha un cantant, hi ha una sèrie de coses que evidentment la manera d'acabar amb la pirateria, doncs posar a l'abast dels consumidors a un preu molt raonable la possibilitat que tu puguis disposar d'aquella cançó, d'aquella música, no? No té res a veure, és que qui pot consumir, parlo d'adolescents, per exemple, em poso, jo penso, doncs, sí, o adolescents o joves. No, no, però és pirateria, no et dic que no.
És igual.
Sí, no et dic que no, Jordi, però escolta'm una cosa, què val una plataforma de música cada mes? Els meus alumnes tots tenen accés a la música. Ben pocs poden pagar els 100 euros que val veure futbol, i a tots els encanten els esports.
Sí, però això no justifica que pirateria.
Ah, evidentment, però potser s'hauria de plantejar les empreses que tenen els drets dels futbols, perquè ho posen aquests preus.
Cristina, és que al final el tema del futbol és una escalada tan bèstia.
No, sabeu per què? Perquè han pagat uns preus que són impossibles.
Sí, doncs aquest
però,
és el tema.
No. Però és que el futbol... I per què han pagat uns preus que són impossibles? Perquè s'han de pagar uns sous. És que el problema del futbol està inflat
de dalt a baix. I engreixem una quantitat d'intermediaris i de gent que es fa la barba d'or i que contribueix a que els equips convencionals vagin ofegats, a que només els grans xeics amb unes bosses i unes fortunes inacabables puguin realment ser propietaris d'un club. Que la gent, parlem d'això, quanta gent pot anar al Barça cada cap de setmana? Cada cap de setmana o cada vegada que els hi ve de gust? En família. Quanta gent es pot permetre això?
Si són quatre, han de pagar força, sí.
I espera,
deixa'm
perquè...
dir una cosa, intentar contribuir a aquestes opinions que són les que hi ha a les cases i les famílies, i que és les que d'alguna manera converteixen la pirateria en un pecat venial, perquè és clar, com hem dit, el sistema és el mateix, pirateges una pel·lícula, una cançó o un partit de futbol tècnicament. El món del futbol és un món és l'únic món, o un dels pocs que jo conec, que és absolutament inflacionari. És a dir, si avui Dazun i Movistar, que són els que emeten la lliga aquí, han de pagar, pugen 100 milions d'euros els ingressos als clubs, a la lliga, en mesos això ho absorbeix el salari dels jugadors. I quan dic el salari vull dir els salaris, els contractes, els intermediaris, tot això forma part de la mateixa, forma part del paquet jugadors. I això no passa enlloc més. És a dir, que tots aquests diners no serveixin per fer els clubs més sòlids o perquè tinguin menys deute. No. Immediatament anirà cap allà. És un món impossible. I que només es pot resoldre perquè algun dia hi hagi una actuació gremial que faci que es puguin topar els salaris i que
no
es produeixin les animalades que es produeixin. Val? Llavors això és un tema que s'hi arribarà o s'hi haurà d'arribar algun dia per supervivència. Ara, dit això, hi ha un debat interessant, que és que per raons històriques ha donat la impressió que determinats continguts havien de ser o gratuïts o molt barats. I això ha passat amb el futbol i amb l'esport. De tal manera que, per exemple, els Jocs Olímpics hem aconseguit que segueixin estant en mans públiques durant molts anys, dotant de centenars de milions d'euros a la televisió pública perquè els pugui comprar.
Bueno, el futbol es podia veure per la pública sempre, Jordi.
El futbol es va donar, però esclar, si TV3 i Televisió Espanyola, com han fet en el passat, i això ho conec, compren la Champions perquè consideren que és un element que en una televisió pública encaixa per atendre els interessos majoritaris del públic i que no tingui que pagar, ho pagues amb la publicitat, evidentment, ho financies en part amb la publicitat. Això és un tema que s'ha de considerar, i s'ha de considerar per veure si TV3 i Televisió Espanyola, per exemple, en el cas de Catalunya, han de tenir més recursos per gastar-los amb això, perquè és just donar un element que satisfà molt a la gent. Aquest és el debat. Si no, va al món privat i qui vol pugui pagar, que pagui, si no, que vagi a casa del veí.
Però és que potser hauríem d'anar a l'època en què el futbol el podia veure tothom. i seguia sent futbol. I era entreteniment, i totes les cases i totes les famílies tenien accés al futbol.
El sistema no dona.
Què vol dir que el sistema no dona? Home, perdó. O sigui, el futbol que mou masses i mou... Sí, doncs que mou diners en un altre àmbit.
Tal com està muntat avui, no dona.
Qui vulgui comprar-se samarretes, qui es vulgui comprar coses.
Un a un.
Accés al futbol, tothom hauria de tenir.
Tal com està muntat avui, i amb les escalades progressives que són aritmèticament impossibles d'entendre en qualsevol altre negoci, és que potser en un parell o tres d'anys és que només veurà el futbol la bona nova, per ser molt, per fer un cliché, però és que...
Bueno, és que, i què et penses que serà el retorn al Camp Nou? Encara que això es nega, això ho estan negant, però què serà quan es torni al Camp Nou de veritat el 2027? Què serà? Un esport per rics només?
Va, un moment, tinc una persona al telèfon.
Perdona'm, Sergi.
Sí.
Et sap molt greu.
Jordi, t'ho demano, per favor.
He de sortir de viatge i m'he de despedir de vosaltres.
Llavors, això no cal que ho facis breu. Això, i tant, Jordi, gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
I
escolteu-me.
No, home, no. Adéu, Jordi, merci.
Adéu.
Mira, a veure, tenim al telèfon el Pere Simón. Ell és advocat, és professor universitari i soci de Font Advocats, que és un despatx, precisament, perdoneu, especialitzat en dret digital i tecnològic. Molt breu, senyor Simón, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Per agafar una miqueta més de consciència o veure una miqueta més clar, de forma més nítida, com pot funcionar aquesta persecució contra l'usuari que consumeix futbol pirata, d'entrada li pregunto, la Lliga, un ens privat, pot obtenir les meves dades a través d'una altra empresa privada a qui jo pago per tenir connexió a internet?
La resposta és que no, i en realitat hem tingut accés a aquest auto del jutjat del mercantil d'aquí de Barcelona fa qüestió d'uns minuts, d'unes hores, i la veritat és que no diu exactament el mateix que s'està interpretant, val? Per tant, no significa que es puguin perseguir ni reclamar les dades dels usuaris finals, eh? Aleshores, aquesta interpretació d'entrada, quan nosaltres hem vist els titulars o hem llegit pels mitjans una mica com s'ha interpretat l'auto o la interlocutòria, ens ha sorprès, doncs la doctrina dels tribunals, del Tribunal Suprem, etc., sempre ha estat en direcció contrària, no? I a més, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha estat molt clar en que les dades personals, doncs, tenen, bueno, com bé sabeu, estan protegides, ara ho estàveu comentant, i per tant facilitar-les, doncs, a empreses privades només es pot fer quan hi ha la persecució d'un delicte greu, que a més no és el cas. I també, aprofitant, perquè he estat escoltant amb molt d'interès aquesta tertúlia que estàveu tinguent, quan parlàveu de l'analogia que fèieu amb les obres de propietat intel·lectual, sí que us volia assenyalar que exactament no és el mateix. De fet, el Tribunal Suprem separava els espectacles o esdeveniments esportius del que són obres literàries, científiques o artístiques. Perquè en el cas de ser considerat una obra literària, científica o artística, sí que es podria considerar un delicte contra la propietat intel·lectual i en la seva modalitat més greu es podria perseguir, no? En canvi, un partit de futbol es considera que sí que té drets d'explotació, però en tot cas seria un delicte lleu contra el mercat i els consumidors.
Llavors, per entendre-ho, senyor Simón, per la gent que ens estigui escoltant i que hagi pogut veure titulars de premsa avui, hagi pogut escoltar aquest mateix programa i ara mateix estiguin una miqueta descol·locats. És a dir, com queda això? Si, pel que sigui, estem tots clarament en contra de la pirateria, però si hi ha algú que sigui o tingui un compte d'IPTV o que vegi el futbol a través de pàgines com Roja Directa i tal, com queda la situació?
Els tribunals en cap moment han dit que es pugui identificar els usuaris finals dels serveis d'IPTV, per exemple, sinó que està posant l'accent o, diguem, el cas concret sobre aquelles persones que tenen o que contracten amb els prestadors legítims, amb un servei com pot ser Dazón, Movistar, etc., i el que fan és redifondre la seva senyal. És a dir, aquells que utilitzen una senyal legal i que després, doncs, tenen enganxats en aquesta senyal 300 o 400 persones a les que estan donant senyal, no? I aleshores l'única forma de perseguir-los és si aquests operadors, doncs, cedeixen les dades a la Liga. Però és aquest escenari únicament i de forma exclusiva el que ha permès el jutjat del mercantil. Per tant, això no significa els usuaris que poden utilitzar aquest tipus de serveis i accedir com a usuari destinatari final.
Queda claríssim. Pere Simón, advocat, professor universitari i soci de Font Advocats, recordem, despatx especialitzat en dret digital i tecnològic, li agraeixo molt la seva intervenció, perquè jo crec que ara moltíssima gent, o pràcticament tothom, ho tindrà clar. de com ha quedat aquesta situació després de... Exacte. Li agraeixo molt, Simon, que tingui bon dia.
Igualment, salut.
A veure, que ja tinc per aquí, queden dos minuts per arribar a les 11 en punt del
matí. I tots els altres
matí.
Temes que havíem de fer, Sergi.
Bueno. Jo penso que en veu alta he dit aquests dos.
A mi em semblen molt bé. Avui no parlarem de política.
Però, bueno, mira, parlant de política... No, home, no. Només us dic una cosa, perquè té un punt de surrealista, tot plegat. A veure,
política en general, sí.
Us ho explico molt ràpid. La Guàrdia Civil s'ha presentat a casa de Ruben Wagensberg per localitzar-lo, però admet que no hi era, i admet també que ara no sap on és. Els agents de la Unitat Central Especial ho reconeixen en un informe que van remetre dimecres al jutge Manuel García Castellón i que ara publica el món.cat. Literalment, els agents diuen, després de realitzar les gestions i comprovacions oportunes als habitatges que podrien ser els seus habituals llocs de residència, en aquest moment han donat un resultat negatiu, per la qual cosa no ha estat possible localitzar la persona ressenyada.
No és surrealista, és una obligació processal, això que estàs llegint. És a dir, el jutge ha de dictar una interrogatòria a les forces de seguretat per dir localitzem aquesta persona, i encara que ells, per descomptat, tots saben, perquè l'han sentit segurament a RAC1 o els hi han explicat on és, han de fer això que acaben de fer. És el procediment legal.
Això, a partir del que ha fabulat un jutge, vols dir?
No, sí. Però dic, el que ha fet la policia no és surrealista.
No, però és un pas més.
Trobi-me'l.
És un pas més.
Però és una fabulació.